Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 324 quan passen 5 minuts de la una del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit amb Jordi Puyol a la part tècnica i la redacció i locució Ernest Prunera, Jordi Sugranyes i qui us parla en Remei Herrera. Comencem. I avui començarem l'info parlant del paquet d'actuacions que el govern municipal ha posat en marxa per millorar la neteja i el transport públic. En parlarem amb el regidor de Polítiques LGTBI, Solidaritat i Inclusió, Mobilitat i Transport Públic, en Fran Sánchez. També parlarem de les activitats organitzades a Ripollet amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni que comencen avui i que se centraran en la història industrial i obrera de la vila. I la tècnica de Medi Ambient, Rosa Moragas, ens explicarà les activitats incloses a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i a les Jornades d'Horticultura Ecològica d'aquest mes d'octubre. Per acabar, entre les activitats culturals de la setmana hem destacat la celebració del Pilar a Ripollet, ens ho explicarà Víctor Dieguez del Centre Aragonès de Ripollet. Tancarem el repàs de l'actualitat de la setmana cap a les dues del migdia, com sempre després de la previsió del temps i la crònica esportiva amb el Marc Mata.
Esteu escoltant Info.
I com dèiem, el govern municipal de Ripollet ha presentat aquesta setmana un paquet d'actuacions que s'acaben de posar en marxa per millorar la neteja i el transport públic a la vila. Ernest Prunera.
D'una banda, s'ha estrenat la campanya de conscienciació Ripollet Viu, simultàniament amb un pla d'ocupació. Santos Gómez, regidor de manteniment i neteja de la via pública, va anunciar l'inici del pla d'ocupació per a la millora de la neteja amb un total de 10 persones, 9 operaris i un coordinador, que treballaran durant 3 mesos en tasques de reforç de la neteja i de suport a la campanya Ripollet Viu, repartint tríptics i informant sobre les incidències que es trobin. Aquest personal rebrà una formació especial. Per la seva banda, l'alcalde José María Osuna va explicar que s'han editat uns tríptics per posar en valor la importància del nostre entorn natural i de lleure. La campanya Ripollet Viu anima a tenir cura dels parcs i la via pública al mateix temps que informa de l'alt cost de les conductes incíviques.
El que donem és informació a la ciutadania del per què és important mantenir els nostres carrers nets, perquè és important respectar el nostre mobiliari urbà i perquè és important respectar tots els nostres arbres i vegetació. També s'esmenta tot el cost econòmic que té per l'Ajuntament tots aquests problemes, no? Perquè al cap i la fi no només estem parlant també d'un tema de brutícia i de mal estat dels nostres carrers, sinó que també parlem de diners que són de tots i totes nosaltres.
Aquests fulls informatius seran repartits pels treballadors del Pla d'Ocupació de Neteja, que també faran d'informadors.
En aquesta mateixa compareixença també es va donar compte del treball que s'està duent a terme per aconseguir una millora del transport públic, especialment l'autobús públic. Per parlar-ne d'aquest i altres temes, comptem a l'altra banda del telèfon amb el Fran Sánchez, regidor de Polítiques LGTBI, Solidaritat i Inclusió, Mobilitat i Transport Públic. Molt bona tarda, senyor Sánchez.
Hola, molt bona tarda.
Parlem d'aquestes mesures. La major part de millores, com dèiem, són relatives al servei d'autobús. Explica'ns una mica quines són les gestions que s'estan realitzant.
Efectivament. Bueno, sabeu que aquí a Ripollet només depenem únicament de l'autobús, no?, per comunicar-nos amb el municipi veí de Barcelona. Llavors, clar, creiem que és una prioritat treballar això, no? Treballar-ho a la Generalitat, treballar-ho a l'àrea metropolitana de Barcelona i intentar oferir el millor transport públic possible. Ara mateix tenim una problemàtica una miqueta gran, que clar, de que l'empresa Font, que és l'empresa que gestiona, per exemple, les expedicions que van a Barcelona, clar, té un conveni amb la Generalitat i la Generalitat és la que té que assumir els costos dels viatges que fan els autobusos, sobretot l'express, en uns horaris molt senyits, no? I ens hem trobat la problemàtica de que els dies festius i els dies de pont, sobretot els dies de pont, es fa un horari molt insuficient. S'està fent un horari d'una expedició cada mitja hora, quan en hores puntes la té cada quart d'hora, que és de 7 a 9 del matí, i el resta del dia cada 20 minuts. S'ha trobat amb una problemàtica el dia del pont de la Mercè, llavors ja vam tenir una reunió d'urgència en la Font. De tota manera, ja vam demanar nosaltres una reunió en la Generalitat, que la tenim el dia 19 d'aquest mes, per parlar en la Font, sobretot per millorar la comunicació amb ells. És a dir, trobem imprescindible que si la Font fa qualsevol tipus, tinc la Font com les Arbus, si fan qualsevol tipus de modificació, ho tenim que saber com a ajuntament, per nosaltres també comunicar-ho a través de les nostres xarxes. Perquè ells es limiten a posar un cartell a les parades 2 o 3 dies abans i molta gent no s'entera, no valora altres opcions. Doncs llavors ens erradiquem en dos fronts, no? Primer, comunicació, però comunicació en la font i a les àrbus, de mínim saber-ho 2-3 setmanes abans per poder nosaltres comunicar-ho també en els nostres mitjans. I segon, millorar aquestes mancances que tenim en transport. No depenen de l'Ajuntament, no depenen de l'empresa, depenen de la Generalitat. Encara així, la font posa més expedicions extres sense que se les paguin. O sigui, això també és un tema que hem de tractar. Vull dir, i clar, hem d'anar a la Generalitat i ho hem que posar sobre la taula. O sigui, hem que sortir de l'Ajuntament per ajudar això, no?
I aquesta reunió es produirà aquest mes d'octubre, no només amb la Generalitat, sinó que tenen una altra de prevista, no?
Sí, tenim una altra de metropolitana a Barcelona, aquesta és el dia 29, que és per tractar el tema de la targeta rosa i també tractar el tema de que quines opcions reals podem tenir perquè Ripollet sigui zona 1, no? Clar, el tema de la targeta rosa és una cosa històrica, per dir-ho d'alguna manera, perquè tenim un conveni de la metropolitana de l'any 93, que l'hem rescatat, en el qual ja s'acordava que si Ripollet volia es podia acollir això de la targeta rosa. Llavors, clar, jo ja em vaig interessar perquè vull fer una cosa molt necessària, perquè, clar, una targeta rosa és com una T10, per qui no sàpiga el que és, una targeta de 10 viatges de transport, però en comptes que costi 9,95, que costi 3,90, inclús pot ser gratuïta o encara més econòmica per a persones aturades, persones jubilades o persones amb una discapacitat. Llavors, clar, ho tenim que veure, això també és un benefici, no? Per exemple, Cerdanyola la té, sense anar més lluny, és un benefici per la població, és un benefici per als veïns i les veïnes, i també ho tenim que lluitar. Uh-huh. I el de la zona 1 està molt clar, no? La zona 1, per exemple, en el pla de mobilitat urbà, que esperem que s'aprovi ara abans que acabi l'any, ja en els estudis es reflecta, no? O sigui, 10 persones van a Barcelona i 3 van a Sabadell, no? O sigui, hi ha un flux de persones que van a Barcelona molt gran. Llavors, clar, que sigui nosaltres zona 1 significa que l'estació de transport es redueix a la meitat de preu. Llavors, clar, això ho hem d'estudiar bé i a veure com ho podem fer.
Quan aquest pla de mobilitat que parlava, que ara ja s'està ultimant, sí que és cert que han comentat que han introduït alguns canvis, no?
Sí, hem introduït els canvis. Mira, aquest pla de mobilitat ho fa una empresa que es diu Doimo i ho fa conjuntament a la Diputació de Barcelona, a la qual també estem en reunions a la Diputació, ara dia 15 tenen una altra, que esperem que ja sigui l'última. Llavors, sí, hem fet moltes introduccions. A més, no només a l'empresa, també hem fet reunions a la Guàrdia Urbana de Ripollet i a l'Urbanisme, d'acord? Perquè aquestes millores doncs, les puguem consensuar una mica entre tots i totes. I a més, es faran assemblees pels barris afectats i també es farà una exposició pública per recollir opinions, dubtes o possibles modificacions. Clar, és un procés una miqueta llarg, ja estem ultimant tot el que és el pla abans de poder posar a exposició pública i començar a fer assemblees i demés. Però, bueno, hi ha dos punts molt reivindicatius i molt històrics, com són el soterrament de l'autopista i l'arribada del tren a Ripollet, que figuraran dintre d'aquest pla de mobilitat 2015-2020. O sigui, ja és un gran pas. I després, doncs, altres temes que afecten més a temes viari, carrer bici i demés, que ja ho exposarem en exposició pública perquè tothom ho pugui veure in situ.
Molt bé. Hem de dir que Fran Sánchez també és regidor de Polítiques LGTBI. Recordem que el passat divendres es va complir un any de la llei contra la LGTBI-fòbia. Sembla que l'Ajuntament de Ripollet està complint amb la seva implementació, però la resta d'administracions no.
Això és... bueno, ja vam tenir una reunió amb la senyora Gordi, de la Benestar Social i Família de la Generalitat, i ja han començat els tràmits perquè es pugui implementar la llei a Ripollet. Sí que és veritat que la Generalitat es va comprometre que en un màxim d'un any tindria desplegada la llei al 100%, i no és el cas. O sigui, no portem ni el 50% desplegada. Llavors cal donar també un toc d'atenció a la Generalitat i a les institucions perquè això es compleixi, no? Doncs clar, ha sigut molt significatiu, no?, que ha passat l'any i encara no s'ha complert tenir implementada al 100% a tota Catalunya.
Dimas va participar en l'homenatge a Sònia Rescalvo. Volíem saber què simbolitza la presència del nostre Ajuntament en aquest acte.
Home, simbolitza molt, no? Simbolitza que les institucions formen part d'aquest acte, que són actes de memòria històrica, memòria històrica cap a Llarafí, memòria històrica de LGTBI, i per també recordar la figura de la Sònia, que pot ser la figura de tantíssima gent, no?, que ha patit una discriminació i, a més, ha estat assassinada en mans del feixisme, no?, perquè la Sònia Rescalvo va ser assassinada per ser transsexual al Parc de la Ciutadella a mans d'uns neonazis, no? Llavors, aquí nosaltres com a institució el que fem és reivindicar la figura de Sònia, també fent-nos ressò i donar cabida que aquest fet no es tingui que tornar a succeir, no? Perquè el feixisme no pot estar present en cap tipus d'àmbit a la nostra vida. I també he de dir que també estava la regidora de política LGTB de Barcelona. Llavors, a nivell institucional van estar presents tant ella com jo.
Molt bé. I acabem parlant, si el sembla, de solidaritat, senyor Sánchez, perquè volíem saber com estan en la recollida de material pels refugiats aquesta setmana.
Doncs mira, està anant molt, però que molt bé. La veritat és que és una feina que està fent gent que es va apuntar de voluntaris, i la veritat és que pensaven que els primers dies no aniria gaire bé perquè potser la difusió encara no s'havia estès molt, perquè es va dir a les assemblees i es va comunicar per xarxes socials. Però ja els dos primers dies mig desbordat, o sigui, ja una quarantena de caixes, ja plenes de roba, de sabó, de bolquers i d'higiene íntima, vull dir que ens ha sobtat molt alegrament, no? Perquè no pensaven que tinguessin aquesta repercussió. Sí que sabíem que fins al dia 17, que és quan finalitza la recollida, tenien un gran volum segurament, però no pensaven que ja els primers dies ho tindríem, no? A la qual això enfatitza més i reafirma més que Ripollet realment és un poble solidari, no?
A més, no només el Casal de Joves, recordem que hi ha moltes escoles, entitats que s'han sumat també a aquesta campanya i que estan col·laborant, no?
Això mateix, mira, pues, l'escola de futbol base, allà al Candi Industrial, el mateix, portaven 10-12 caixes, ja, crec. Ara també el Basquet Sant Gabriel s'ha afegit, del dia 13 al 17 també recolliran les ampes, tothom s'està solidaritzant moltíssim.
La campanya finalitza el dia 17, per tancar aquesta campanya saben ja quins actes es realitzaran?
Doncs mira, dilluns passat ho vam exposar a les entitats, perquè ja les entitats havien mostrat voluntaris a fer alguna activitat al carrer. Llavors s'ha donat de plaça una setmana perquè ho parlin entre ells i elles, i acabarem de saber. Sí que hi ha entitats que ja han dit que faran, que l'escola de futbol base ja farà un torneig el mateix dia 17, un torneig amb una fila cero, i també acabaran de recollir material. I també Canyapullet, l'associació musical Canyapullet, fa un concert a la nit allà al local d'assaig, a fora. També, doncs, part del que recollin a la barra ho donaran. També dius que hi ha un número de compte obert, també, perquè si la gent vol aportar econòmicament...
Exacte. El poden consultar a la web municipal, aquest número de compte, per poder fer les seves aportacions. Imagino que la solidaritat de Ripollet no s'acabarà el dia 17, no?
No s'acabarà el dia 17. Nosaltres esperem que això també serveixi d'empenta per poder fer molts més projectes i sobretot per tornar... Ripollet sempre ha sigut una ciutat molt solidària. Sempre. Ho va demostrar quan va acollir nens palestins, saharauis, quan va fer projectes de cooperació en Nicaragua, parlem dels 90, principi del 2000. I també esperem, doncs, que aquest esperit que sempre ha hagut, doncs, estigui més viu que mai.
Molt bé, doncs així ho esperem. Fran Sánchez, regidor de Polítiques LGTBI, Solidaritat, Inclusió, Mobilitat i Transport Públic, moltes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Igualment, gràcies.
Esteu escoltant Info.
I seguim amb més notícies. El govern municipal posarà en funcionament a finals d'aquest mes d'octubre un nou mecanisme de participació dels veïns i veïnes de Ripollet. Es tracta de les assemblees de barri, unes reunions obertes a tothom a les quals s'explicaran nous projectes i es resoldran dubtes. Aquestes assemblees serviran també per escoltar de primera mà les demandes dels veïns de la vila.
La primera assemblea de barri es durà a terme el 29 d'octubre a l'escola Pinatons. Allà s'explicarà als veïns del barri la situació actual de l'Ecoparc 2 i l'inici d'un procés de control de les olors. El 31 d'octubre a les 12 del migdia hi haurà la segona assemblea, però aquest cop se celebrarà al Parc de Rizal. Aquesta reunió servirà per consultar els veïns del barri de Can Mas com volen que es recuperi aquest espai públic. Hi assistiran l'alcalde i el regidor de participació, David Fontanals.
L'any 2013 l'Ajuntament va aprovar una moció perquè persones a l'atur s'encarreguin en els processos electorals de tasques en què no sigui imprescindible un treballador de l'administració pública. Per complir aquesta moció, l'Ajuntament ha obert aquest mes d'octubre un procés de selecció de persones per a aquestes tasques administratives i de brigada.
Aquelles persones que estiguin a l'atur poden formar part d'una borsa de treball per als propers processos electorals. Els interessats s'han d'inscriure en el Club de la Feina i tenen temps fins al 20 d'octubre. Per a realitzar tasques de brigada requereix el títol de graduat escolar, d'ESO o un equivalent, i completar un curs de 20 hores de riscos laborals. Per fer tasques administratives cal tenir el batxillerat superior, una llicenciatura o diplomatura universitària o ser estudiant d'universitat.
El grup municipal del PSC ha expressat a través d'una nota de premsa diferents preguntes en relació a la petició de construcció del quart institut, ja plantejades a l'equip de govern durant el ple de setembre, que segons els socialistes encara no han estat contestades.
El PSC insisteix si les obres d'ampliació de l'Institut Palau-Ausdit signifiquen que el govern municipal deixa de banda la reivindicació del quart institut. El grup de l'oposició també critica per què no va informar la ciutadania de la resolució d'alcaldia del mes d'agost, per la qual es va aprovar la llicència d'obres per valor de 300.000 euros per incrementar les aules d'ESO a l'Institut Palau-Ausdit. Per últim, els socialistes també volen saber si l'alcalde ja s'ha reunit amb els responsables de la Generalitat per abordar el futur de les places de secundària, ja que pel PSC és una contradicció que es vulgui un nou institut i en canvi s'aprovi l'ampliació d'un dels tres actuals.
Ripollet per la independència, la secció local de l'ANC, s'assuma a la convocatòria per concentrar-se dimarts vinent 13 d'octubre en contra de la imputació del president en funcions Artur Mas, l'exconsellera Irene Rigau i l'exvicepresidenta Joana Ortega per la celebració del Congrés Participatiu del 9N. La concentració es durà a terme dimarts a 7:45 del vespre davant l'Ajuntament.
L'acte està organitzat per a tot Catalunya, per l'Assemblea Nacional, Òmnium, l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis. La manifestació coincideix amb el dia que han de declarar Rigau i Ortega davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per altra banda, les mateixes entitats també han organitzat una concentració el pròxim dijous, 15 d'octubre, a les 10 del matí, davant del Tribunal, al passeig de Lluís Companys de Barcelona. Els manifestants acompanyaran l'entrada d'Artur Mas per a la seva declaració.
I aquest mes d'octubre s'iniciarà un nou curs del programa de formació i inserció de l'especialitat d'auxiliar en imatge personal centrat a la perruqueria i estètica. Es tracta d'un curs d'un total de 1.000 hores de classes teòriques i pràctiques que inclou també 200 hores de pràctiques a centres de treball.
El curs començarà a mitjans d'octubre i els interessats es poden inscriure fins a finals d'aquest mes. Per a més informació cal adreçar-se al Patronat d'Ocupació al carrer Sant Sebastià número 26 de 8 del matí a 3 de la tarda o al Club de la Feina situat al Parc dels Mestres. El curs està adreçat a joves d'entre 16 i 21 anys que no tinguin el títol de l'ESO.
I un any més, amb l'arribada de la tardor, es posa en marxa la campanya de la grip, una malaltia vírica que en certs grups de població pot presentar complicacions, motiu pel qual recomanen la vacunació. En el marc d'aquesta campanya, el Casal d'Avis acollirà el 28 d'octubre una xerrada sobre la grip.
L'acte començarà a les 10 del matí i està organitzat per l'Ajuntament de Ripollet i els centres d'atenció primària del municipi. La xerrada tractarà sobre com la millor manera de prevenir la grip és amb la vacunació i unes correctes pautes d'higiene. La grip és una malaltia respiratòria de tipus víric que es presenta principalment durant els mesos de tardor i hivern, pot provocar complicacions greus que requereixen actuacions específiques en el cas dels infants molt petits, la gent gran, les persones amb malalties greus o cròniques.
La Regidoria de Sanitat ha recordat que l'Ajuntament de Ripollet disposa d'un pla de control de plagues, principalment d'arrossegadors i insectes a la via pública i als espais municipals, basat en intervencions periòdiques, però que també inclou actuacions puntuals com a resposta a les queixes i propostes dels ciutadans.
Entre els mesos de juny i agost s'han realitzat 6 actuacions de desratització i 9 de desinsectació, per tal de combatre i reduir la presència de paneroles a diferents punts del municipi. En cas que un ciutadà detecti la presència de qualsevol plaga a la via pública, ho ha de comunicar a l'Ajuntament per mitjà d'una instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, al número 2 del carrer de Balmes.
I recordem que aquest dissabte se celebrarà una nova edició dels Encants als Aturats. Serà a partir de les 9 del matí fins a les 8 del vespre, com van comprovar la setmana passada en aquest mateix info setmanal. Els Encants estaran organitzats a partir d'ara per l'antiga Associació d'Aturats i la recent constituïda entitat Parados Unidos.
La setmana passada van comptar en aquests estudis amb alguns membres de la nova entitat Parados Unidos, que ja van explicar que es tracta d'una escissió de l'antiga Associació d'Aturats. En dues entitats duran a terme les seves activitats de forma independent, però compartiran el pes dels Encants dels Aturats. Aquest dissabte, a partir de les 9 del matí, es donaran cita a la plaça del Molí. Entre els projectes de Parados Unidos hi ha la creació d'una borsa de treball entre els seus socis o la realització de tallers de formació, entre d'altres.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El patrimoni industrial de Ripollet és l'eix al voltant del qual giraran els actes de les Jornades Europees del Patrimoni que se celebren aquest cap de setmana a una cinquantena de països europeus. A Ripollet les activitats s'allargaran fins al 21 d'octubre. Per parlar-ne, comptem amb nosaltres amb el regidor de Participació, Comunicació, Patrimoni i Memòria Històrica, David Fontanals. Bona tarda.
Bona tarda.
David, com hem dit, les activitats programades posaran el focus a la història obrera industrial de Ripollet. En quins aspectes?
Doncs bé, bàsicament la idea d'aquestes jornades europees de patrimoni és vincular la història local amb el patrimoni industrial, que és, diguéssim, el subjecte d'aquestes jornades. A partir d'aquí és com hem estructurat les activitats, els actes d'aquestes jornades i... més enllà de les dates concretes d'aquestes jornades, hem decidit continuar amb aquesta feina i amb aquest relat.
Mm-hmm. Com a membre de Mai Més, aquest és un tema que tu personalment ja havies treballat, no?
Sí, sí. De fet, la memòria obrera de Ripollet doncs sempre ha sigut un d'aquests casos que podríem dir que ha estat mig silenciat, mig oblidat, inclús podríem arribar a dir, i sempre ha sigut per iniciativa pròpia dels propis protagonistes dels moments històrics, no? És a dir, han sigut els propis treballadors que han volgut explicar el que va passar, no? I, bueno, en el cas del col·lectiu Mai Més, doncs sempre hem estat atents a aquestes propostes que parteixen dels mateixos protagonistes, no? El que passa que aquí, en aquestes jornades, fem un pas més enllà, no? I un dels objectius és precisament reconèixer les lluites i les experiències del moviment obrer local, doncs perquè bàsicament també constitueixen part del patrimoni industrial i del patrimoni local.
Mm-hmm. Ara hem de dir que n'hi han unes quantes lluites obreres a l'actualitat local. De les antigues, quines en destacaria?
Bueno, aviam, a nivell històric hi ha un moment important, que és la lluita dels treballadors de Mir Miró l'any 82, que s'ha de contextualitzar en un moment molt, molt important, i que no només és un context local, sinó que és un context que té a veure amb el moment polític, històric i econòmic de Catalunya, a través de la figura de l'expresident Jordi Pujol i el cas Banca Catalana. El cas d'Amir Miró representa un dels exemples d'això que comentàvem ara, d'aquest reconeixement a la memòria obrera d'aquest poble, no? Per la gent de Ripollet, la vaga i la lluita d'Amir Miró continua sent un referent, continua estant present a la memòria dels veïns i de les veïnes, i és un d'aquests casos, d'aquestes lluites, que ha transcendit més enllà del seu moment concret, no?
Uh-huh.
Evidentment, sí que, en relació al que deies abans, doncs la memòria obrera i les lluites obreres no ens les hem de prendre només com un fet històric, sinó que, tot el contrari, ha de ser un trampolí, ha de ser una plataforma per aprendre, millorar el que tenim avui, i el que tenim avui Doncs a nivell de poble ho podríem resumir amb dues paraules, no? Que podria ser Valeo o podria ser Castellón, que són dues empreses on els seus treballadors avui dia, el 2015, doncs també estan protagonitzant una lluita en defensa dels seus llocs de treball.
Parlem, si sembla, del programa. Començarà aquesta tarda amb una visita guiada a l'exposició Les Riuades de 1962. Serà una visita més centrada en aquest àmbit industrial?
Bé, la visita a l'exposició de les Riuades del 62, com bé saps, és una exposició que ja fa temps que la tenim aquí instal·lada al Centre d'Interpretació del Patrimoni, Molina en Rata, i aquest any doncs, tornarà a obrir les seves portes també en el context del que van ser les polítiques urbanístiques del franquisme, no? És a dir, fins ara ens havíem plantejat el tema de les Riuades com un gran desastre hidrològic de conseqüències terribles, però també hauríem de tenir en compte que a nivell polític i a nivell urbanístic doncs, van haver-hi unes mancances i unes deficiències doncs, que han tingut unes conseqüències nefastes, no? I en concret, en el cas de Ripollet, doncs, evidentment, a part de la tragèdia de perdre persones, doncs també és un relat per explicar la transformació que van tenir els molins, per exemple, els molins de paper i cartró. Doncs aquesta exposició ens servirà precisament per conèixer la història d'aquests molins, per exemple.
A més, el CIP ha preparat també documentació sobre el patrimoni industrial del municipi.
Així és, això és un punt de partida, que és un dels temes potser més interessants, conjuntament amb l'Arxiu Municipal, les treballadores de l'Ajuntament doncs, estan realitzant una tasca de recerca, de documentació històrica relacionada amb el patrimoni industrial i amb el que comentàvem abans, és a dir, la memòria obrera d'aquesta ciutat. I sí, s'està preparant per aquestes jornades una petita mostra, però amb la intenció de que aquesta mostra es converteixi en una gran exposició, una exposició permanent, que, entre altres coses, també inclogui la participació de la gent a través dels seus relats, de les seves fotografies, dels seus testimonis, de les seves memòries, etc.
Aprofitem, si vol, els micròfons de Ripollet Ràdio per fer aquesta demanda.
Sí, aprofitarem totalment, i tant. Sí, l'objectiu és bàsicament fer una crida als veïns i a les veïnes perquè s'acostin al Centre d'Interpretació del Patrimoni, al Molí d'en Rata, i ens deixin part de les seves vides, en definitiva, no? El que estem fent és una crida per recollir documentació, recollir fotografies, recollir testimonis, recollir experiències de la memòria obrera d'aquesta ciutat, no? De la gent que va participar a les vagues més combatives, de la gent que ha format part del teixit industrial d'aquest poble que a mica s'ha anat esmicolant, i amb la idea de recollir tot aquest material i preparar una gran exposició.
I algunes d'aquestes persones que són part viva, no?, de la història industrial de Ripollet participaran el proper dia 21 en una xerrada on a més hi haurà l'antropòleg Manuel Delgado, és així?
Exactament, sí, això és el dia 21 d'octubre, que és una activitat, diguéssim, que hem incorporat en aquestes jornades amb un to més participatiu, per entendre'ns, que és l'organització d'una taula rodona, precisament per parlar de memòria obrera al nostre poble. Nosaltres des del govern tenim un pensament i molt clar, i és que nosaltres, el poble de Ripollet, té un deute amb tota la gent que va protagonitzar les lluites obreres del passat, perquè és gràcies a aquestes persones i a aquestes lluites doncs, que es van aconseguir drets i millores, no? I per nosaltres és un deute fer un reconeixement a aquestes persones i a aquestes lluites. I aquesta taula rodona està plantejada des d'aquest punt de vista, amb la participació del Manuel Delgado, un antropòleg i professor de la Universitat de Barcelona, que és una persona doncs, que per una banda, coneix molt bé el que és la relació entre l'espai públic i la societat, que és un dels temes que volem també abordar, i després, evidentment, doncs, ell té una llarga trajectòria dintre del món obrer i que ens servirà per, diguéssim, obrir el debat en aquesta taula rodona. A més, també hi participaran treballadors i treballadores de l'antiga fàbrica Mir Miró i de l'antiga fàbrica dels pantalons aquí al barri de Sant Andreu, i estem també mirant treballadors de parlar amb treballadors de la fàbrica Sintermetal, que a principi, a mitjans finals dels anys 70 també van protagonitzar una vaga molt important. Bueno, en definitiva, és una mica recollir també els treballadors que van treballar als molins de cartró i paper. Doncs una mica això, fer aquest reconeixement, trobar-nos amb aquesta gent i a partir d'aquí engegar aquest procés per poder tenir una gran exposició i recollir tot aquest material.
Molt bé, un acte que a més acabarà amb un final poètic en aquestes jornades, i només ens falta comentar per acabar, que se'ns acaba el temps, el tema de la sortida que hi ha programada per dissabte a la Colònia Vidal. No sé si hi ha molta gent interessada o ja s'ha apuntat.
Sí, sí, no sé, ara mateix no sé dir-te exactament quanta gent hi ha, però sí, sí, la sortida està en marxa, diguéssim, s'està preparant a la Colònia Vidal de Puig-reig, doncs una mica per conèixer el que va ser el patrimoni industrial del segle XIX, que doncs, bueno, és una instal·lació que ja està condicionada i preparada per visites culturals, i que el dissabte doncs anirem cap allà.
Molt bé, recordem que cal la inscripció al Cimolí d'en Rata. Nosaltres acabem agraint, com sempre, al regidor de Participació, Comunicació, Patrimoni i Memòria Històrica, el David Fontanals, que ens hagi acompanyat. Que vagi molt bé aquestes jornades.
Doncs gràcies a vosaltres.
El 91.3 Info.
I seguim amb més notícies. El Cafetó ha presentat fa uns dies les activitats que realitzarà durant els 3 mesos vinents i que estan destinades a joves d'entre 18 i 30 anys. Aquest mes d'octubre s'estrena amb un taller de percussió que anirà a càrrec del grup Ritme en Mollo. Jordi Sugranyes.
Hi haurà tallers i cursos de tot tipus. Al novembre, per exemple, es faran tallers de disseny de tatuatges per elaborar un currículum o preparar una entrevista de feina, entre d'altres. I a l'octubre i al desembre també hi haurà, d'octubre a desembre també hi haurà grups de conversa en anglès, cinefòrums i altres exposicions, com per exemple una fotogràfica. Per a més informació i per inscriure's, cal adreçar-se al Casal de Joves a la Rambla de Sant Jordi número 6, de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre. També es pot fer enviant un correu electrònic a cafetorripollet@gmail.com o bé al perfil cafetorripollet de Facebook.
I el proper dimecres 14 d'octubre se celebrarà a la sala d'actes del Centre Cultural una xerrada informativa per resoldre dubtes sobre el programa de garantia juvenil, un projecte a escala europea. La cita començarà a les 11 del matí.
El programa de garantia juvenil està dirigit a joves d'entre 16 i 29 anys que no estiguin estudiant ni treballant. Té una base a nivell europeu i el seu objectiu és reduir l'atur entre la població jove. El programa pretén facilitar la inserció dels joves al mercat de treball. A la reunió d'aquest dimecres, una impulsora del Consell Comarcal del Vallès Occidental resoldrà tots els dubtes que plantegin els assistents.
I una altra xerrada el pròxim dimecres 14 d'octubre es durà a terme el taller gratuït Educar sense cridar a la sala d'actes del Centre Cultural a partir de les 5 de la tarda.
Es tracta d'una sessió adreçada a pares i mares amb fills de fins a 5 anys. Es donaran estratègies i instruments per educar els fills amb serenitat i coherència. El taller està organitzat per la Regidoria d'Educació amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I des d'aquest diumenge 11 d'octubre fins al dia 18 es commemora una nova edició de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Enguany la cita se celebra sota el lema Tria, Canvia, Combina, amb el propòsit de cercar noves formes de mobilitat. Per parlar-ne d'aquests i altres activitats que la Regidoria de Medi Ambient ha preparat pel mes d'octubre, ens acompanya Rosa Moragas, tècnica de Medi Ambient. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Rosa, explica'ns per què Tria, Canvia, Combina.
Sí, això fa referència a la intermodalitat, és a dir, que mitjançant tots els transports que se'ns puguin, que tenim a l'abast, atret del vehicle, el vehicle convencional, puguem arribar a lloc aviat als llocs, diguem-ne. Per exemple, agafes la teva bicicleta, te'n vas fins a la com se diu, a l'estació de tren, deixes la bicicleta, agafes el tren, te'n vas a Barcelona, per exemple, allà canvies en el moment que t'interessa per agafar un autobús amb el mateix bitllet, o sigui d'una o de dues zones, etcètera, etcètera, no? I aquesta és una mica la mobilitat, el que s'està promovent ara. Perquè, esclar, ja se sap que hi ha molts municipis que no tenen, de moment, encara, ben instaurada el transport públic. I llavors, bueno, doncs es tracta de buscar maneres imaginatives de poder fer que la teva mobilitat sigui adequada.
Sí, quan al transport públic aquí a Ripollet tenim poc per triar, però bueno, sí. Vosaltres opteu al principi per la bicicleta, perquè aquest és el tema del primer taller, no?
A veure, el primer taller és la bicicleta, de tota manera, bicicleta, caminar, després ja...
Sí, d'aquí bueno, al tren tampoc hi ha tanta estona,
tampoc
no?
Tampoc hi ha tanta estona, si és que Ripollet realment, de cantó a cantó, jo no sé si tenim un quilòmetre i mig, vull dir, a més caminar és un esport, bueno, un esport, és un costum molt saludable, que a més et permet veure coses del teu poble, simplement és qüestió de saber mirar i de saber veure. I res, que és molt, molt senzill caminar.
Heu portat a terme moltes activitats del programa Repara't, millor que sí. Nou, de l'autoritat metropolitana. Quina és la col·laboració que assisteix doncs, amb l'Ajuntament i l'AMB?
Pues, total, és a dir, ells tenen un programa d'activitats i llavors l'Ajuntament, quan vol fer-ne algun, l'únic que et demanen és que hi hagi un mínim de 15 persones, si no m'equivoco, i un màxim de 20. Llavors, si estan inscrites aquest número de persones, ells venen i et fan el taller, que són tallers normalment per evitar el residu, per reaprofitar les coses que tens, per reparar-les, és una cosa molt completa.
Que és aquest taller de reparar la bici.
Aquí està. Sí,
i
sí.
La següent activitat que fareu tindrà lloc el diumenge, el dia 18 d'octubre d'aquest mes, que serà un itinerari pel Vallès Natural. Si ens pots explicar, quin serà aquest recorregut? Quines rutes fareu?
A veure, espera't, el Vallès Natural va ser, si no m'equivoco, va ser l'altra setmana.
Sí?
Sí, val. Em sembla que sí. I que aquest és un itinerari del Vallès Natural, que li diem del Vallès Natural, que és molt... descriptiu del poble, és a dir, s'inicia als parcs dels Pinetons, passa pel camí de la serra i baixa pel riu. El que farem aquest 18 d'octubre és Ulls que ens vigilen.
Teníem malament la dada,
sí,
aquesta.
Sí, la veritat és que ens ha costat molt, aquesta vegada, afinar tota l'agenda de tardor, i per tant sé que hi ha molta informació, que a vegades hem dit una cosa, després l'hem canviat. Llavors, Ulls que ens vigilen és una activitat d'observació dels ocells de Ripollet, és a dir, que parteix de la jugueteca ambiental del parc dels Pinetons, que comença a les 11, i llavors és anar caminant fins al riu, i el riu, que és on ara es concentra la millor quantitat d'aus, doncs anar amb un expert, ens anirà explicant i anirà, bueno, i anirem aprenent dels ocells del nostre municipi.
Aquesta és una activitat que s'havia ajornat, em sembla, perquè és el que tu dius, no? Costa sí. Una mica ensemblar tot aquest programa.
Aquesta, encaixar-ho tot és molt complicat, i aquest any ha sigut especialment complicat, perquè sí, mira, les coses han anat així.
Han vingut així. Són activitats que formen part de l'agenda de tardor, però també de la jugueteca ambiental, no?
Sí, sí. Aquestes de diumenge, les dues, són de la jugueteca ambiental, que ja sabeu que és el parc dels Pinetons, al costat del brollador, a les 11... del matí de tots els diumenges, de tardor i de primavera.
I com està anant aquesta iniciativa?
Molt bé, molt bé. Mira, he demanat les dades abans de venir. 40 persones el primer dia, 90 el segon, 115 el tercer dia. És a dir, que està tenint
tot
molt d'èxit.
Tot un èxit. Sí, molt sí, bé. Hem de comentar també, d'altra banda, que del 19 al 25 d'octubre celebreu les Jornades d'Horticultura Ecològica Urbana. Com sí. Celebrareu això?
Sí, a veure, això és molt ambiciós. Bueno, molt ambiciós de tota manera, ja ho hem fet diverses vegades, coses similars, no? En aquest cas és una sessió del primer dia, és Festa Unhort, Llavors és una mica què has de fer, és a dir, tu tens un tros de terreny erm i què has de fer per poder començar a conrear? Des de fer els moviments de terres, les esmenes que hagis de fer, ja siguin orgàniques o inorgàniques, després quin pla de treball, com has de plantar, etc, etc. El segon dia, que seria el 21 d'octubre, seria remeis casolans i ecològics contra les plagues del nostre hort. Llavors és una sèrie de receptes de com tractar els diferents animals que són nocius pels nostres conreus mitjançant remeis casolans. I llavors la tercera part, que seria el 22 d'octubre per la tarda a Casa Natura, és un taller pràctic de com muntar-te el rec a casa teva. A casa teva, en el teu jardí o en el teu, fins i tot en el teu, com se diu, en el teu balcó. Llavors és mitjançant el rec localitzat. El rec localitzat és el que de moment ens ofereix més garanties, és més sostenible, gastes menys aigua i l'aigua va directament a la planta, per tant l'aprofita molt més. I llavors aprendrem, bueno, veurem quin planteig hem de fer, què hem de comprar i com hem d'anar ensamblant les diferents peces i quins càlculs hem de fer. Bueno, serà un taller, aquest sí que no l'hem fet mai, el taller de rec, i jo crec que pot ser molt útil per molta gent, per tots.
També coordineu l'horta social del Molí d'en Xec. Quina valoració en feu del funcionament, ja no només d'aquests tallers on feu iniciació, sinó l'horta social que està funcionant?
L'horta social ha sigut un èxit que jo crec que ha sobrepassat les perspectives que teníem. Realment ha funcionat molt bé. La gent que hi ha participat jo crec que ha après moltíssim i sobretot ha guanyat en confiança, ha guanyat en moltes altres qualitats, no? que van associades al fet de tenir una feina que desgraciadament poca gent en té, diguem. I per altra banda, doncs, han après què és un conreu ecològic, han recollit moltes hortalisses que s'han pogut fins i tot donar els excedents a Càritas i molt bé, ha funcionat molt bé, molt bé. Estic molt content.
No sé si finalment aquest mes fareu la sortida a buscar bolets.
Intentarem, a veure si el temps ens ho permet. De moment, no sabem on anirem tampoc, perquè també dependrà del millor lloc. Llavors hem contactat amb un micòleg, amb un especialista, i serà ell el que ens digui, mira, hem d'anar tal dia a tal lloc. Llavors, en principi és el 24 d'octubre, però veurem. Hi ha hagut algun altre any també que ho hem hagut de suspendre per falta de bolets.
Doncs anirem informant de totes aquestes activitats setmana rere setmana. Rosa Moragas, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripollet, gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
El periodista i escriptor Martí Gironell va ser l'encarregat d'obrir el nou curs de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran. Gironell va explicar els processos de creació d'una novel·la en un acte que va tenir lloc dimarts a les 7 de la tarda al Teatre Auditori.
Gironell, que va endursar el Premi Néstor Luján 2008 amb La venjança del bandoler i que va ser un dels autors més venuts del Sant Jordi del 2010 amb L'arqueòleg, explicava d'aquesta manera què havia volgut transmetre al públic que el va anar a escoltar.
Els neguits i les sensacions d'escriure una novel·la, per què ho fas, què et motiva fer-ho, què hi trobes d'interessant, què és el que creus que aporta fer aquest tipus de novel·la històrica, que és la que jo he anat conreuant durant aquests 8 anys, des del 2007 fins ara, i veure que és una manera també, diguéssim, un mitjà de comunicació més, que dones informació, comparteixes coneixements, fas vibrar i dones sensació, plaer, distracció, i és una manera de viatjar sense moure't de casa, i que per tant és una molt bona fórmula, si més no, per evadir-te, però alhora també per enriquir-te. No?
A l'acte també van intervenir Montse Amorós, coordinadora d'aules de la gent gran de l'agrupació d'aules de formació permanent per a gent gran, i de l'alcalde de Ripollet, José María Osuna.
Ripollet acollirà el 14 de novembre la primera Survival Zombie que es realitza a Catalunya. Es tracta d'un joc de simulació en el qual els participants s'han de fugir d'una hipotètica infecció zombie. L'organització realitzarà un seguit d'escenes a diferents jocs del municipi on els participants hauran de superar proves tant d'habilitat com físiques per aconseguir la supervivència.
Les entrades per prendre part en aquest esdeveniment, que es realitzarà entre les 11 de la nit i les 7 del matí, es poden adquirir tant a diversos comerços locals com a internet a l'adreça survivalzombie.es/entrades. El cost és de 25 euros, però els participants ripolletens tindran un descompte. Poden consultar els comerços on es poden adquirir les entrades a la web inforipollet.cat.
El 91.3 Info.
I arribem a la secció esportiva de l'Info. Mirem quins són els partits previstos i notícies esportives més importants amb el nostre company Marc Mata. Bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant de la penya Màgic Vilanova.
Sí, la penya Màgic Vilanova ha posat en marxa una web on seguir la trajectòria del jugador ripolletenc de bàsquet Roger Vilanova, actualment a les files del Miraflores de Burgos, que milita la Lliga Leport. Des de l'adreça magicvilanova.blogspot.com, la penya ja ha realitzat les retransmissions en les proves de la final de la Copa de Castella i Lleó.
Molt bé, passem ara a parlar de la darrera sortida femenina en BTT de la temporada que se celebrarà aquest cap de setmana.
Sí, el Club Ciclista Ripollet ha organitzat per diumenge la darrera sortida femenina en BTT de la temporada. La sortida serà a les 9 del matí des de la plaça de Joan Abat. Hi podran participar les noies majors de 18 anys que podran portar la seva parella o descendents femenines majors de 16. Per aquesta sortida cal inscripció prèvia al correu electrònic sagorina@gmail.com o bé trucant al número de telèfon 606-554-014. I és obligatori portar casc. A cada sortida hi ha experts del Club Ciclista Ripollet que aconsellen i assisteixen les participants, tot i que no són competitives i d'exigència mitjana o baixa d'uns 20 o 30 quilòmetres.
Passem ara ja sí als partits previstos per aquest cap de setmana. Comencem pel futbol.
Demà el Camp Mas jugarà a les 5 al camp del Llagosta. Pel que fa a diumenge, tenim a les 12 el Ripollet i l'escola. Per una part, el Ripollet jugarà al camp del Joventut 25 de setembre i per una altra, l'escola jugarà a casa contra la Romànica i a les 5 el Pajaril ho farà al camp del Badia. I a la categoria femenina tenim l'escola que jugarà diumenge a les 12 a casa contra el Torelló. Passem al futbol sala, on el Ripollet jugarà demà a la pista del Pallejà, ho farà a 6:45. Quan al tenis taula el Ripollet s'enfrontarà demà dissabte a les 5 al Calella, ho farà a casa. I al bàsquet el Ripollet jugarà demà a les 6 a les pistes del Gavà. El femení jugarà diumenge a 6:45 a casa contra el Cerdanyola B. Passem a l'handbol, el Ripollet jugarà demà a 7:45 del vespre a les pistes del Sant Martí i acabem amb l'hoquei, que el Ripollet jugarà diumenge a casa contra el Vilassar. Ho farà a 1:45. Per últim, dir que dilluns no hi haurà Infosport perquè és festa.
Doncs moltes gràcies, Marc. Bon cap de setmana.
Gràcies a tu.
El 91.3 Info. Ara oi la mà
famosa. Suposo que amb aquesta música ja saben de què parlarem, i és que dilluns serà 12 d'octubre, dia de la Verge del Pilar, i el Centre Aragonès ha preparat una jornada farcida d'actes que començaran a 9:15 del matí i acabaran al vespre amb un recital de jotes. Per explicar-nos més detalls d'aquests actes tenim els estudis de Ripollet Ràdio. Víctor Dieguez, molt bon dia.
Buenos días.
Víctor, parlem del dia 12, però tenim també tot el cap de setmana, no?, d'activitats.
Tenemos todo el fin de semana, llevamos ya dos fines de semana, empezamos el 26 de septiembre y para este fin de semana ya queda, digamos, lo más ligerito. Ya hemos pasado el almuerzo de las migas, hemos pasado el almuerzo de los huevos fritos con la morcilla y la chistorra, y ahora el sábado a las 10 tenemos el almuerzo, que será de chocolate con pastas. Por la tarde tenemos el concurso de tortillas y pasteles, que de jurado vendrá la concejal del Ayuntamiento, María del Mar Viera, y Maika Rivas, que es de Mollet, del Centro Aragonés de Mollet. El domingo a las 11 tendremos el campeonato de dominó y por la tarde a las 7 tendremos la entrega de los trofeos de todos los concursos y campeonatos.
Uh-huh. Y arribemos al día gran.
El día grande, como has dicho, empezamos a las 8:30 con el chupinazo. Fuimos el presidente y yo a comprar los petardos, pedimos los más gordos, así que el que no se despierte es porque
nos
no quiera.
Nos vais a despertar, ¿no? ¿Veo?
Sí, a las 8:30 y luego cada media hora un cohete. A las 9:30 será la concentración de socios simpatizantes en nuestra sede, en el carrer Nou número 22. A las 10 encenderemos la traca en honor de la Virgen del Pilar y a las 10:30 empezará la procesión, que un año más nos acompañarán los gegants de Ripollet y cantarán el grupo de Estirpe de Aragonia, que será el grupo que nos acompaña este año.
Muy bien. En la recepción de autoridades que sí. hay después de la misa, ¿a quién encontraremos?
Pues a todo el que quiera acompañarnos a celebrar el Día del Pilar. A socios, simpatizantes, esperemos que venga alguna autoridad también y todos invitados.
Uh-huh. De este grupo de Jotas que comentabas, Estirpe Aragonia, ¿qué es lo que nos puedes comentar?
Pues vinieron hace 4 años, si no me falla la memoria, y dicho por nuestro pregonero Antonio Torres de este año, es uno de los grupos más señores del Alto Aragón. O sea que espero que os guste y a disfrutarlo todos.
No sé si nos puedes hacer una pequeña valoración de cómo han ido todos estos actos que, como tú decías, empezaron en septiembre.
Pues ha sido un ambiente muy, muy festivo, muy, muy bien. La gente ha respondido muy bien. Hemos tenido los almuerzos, los concursos, los actos llenos. Y dar las gracias a toda la gente que nos ha acompañado, porque de verdad ha sido muy bueno.
¿La actividad de la alpargata era o qué era?
Lanzamiento de alpargata. Es un juego nuevo que hemos introducido este año, que es típico del Alto Aragón, y es lanzar la alpargata entre las piernas y que vaya por la espalda y pase por encima de la cabeza.
¿Fue bien?
Sí.
Bueno, habrá que practicar para el año que viene, ¿no?
Bueno, sí. La gente, no se apuntó mucha gente por eso de a ver qué va a pasar, pero después fuera de concurso la gente sí que se animó y, oye, pues para el año que viene sí que me apuntaré.
Muy bien, pues me alegro que hayan ido bien todos estos actos. Falta este fin de semana, animamos a aquellas personas que no se vayan el fin de semana largo, que aprovechen y disfruten,
y que,
¿no?
Que disfruten con nosotros y a pasar un buen rato.
Pues nada, felicidades muchas y que gracias. Vaya muy bien. Víctor Díez, gracias. Muchas gracias.
A vosotros.
I ens preguntem, per això, abans d'acabar, quins temps farà Jordi?
Doncs aquesta tarda i demà dies una mica inestables, però sense gaire risc de pluja. Això sí, diumenge venen nuvolots, es taparà el cel i alta probabilitat de pluja que s'allargarà durant tot dilluns i dimarts.
Bueno, esperem que no plogui per aquests actes del Centre Aragonès.
Esperemos que no.
Nosaltres arribem al final d'aquests 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 9 d'octubre de 2015, un programa que els hem ofert Jordi Puy, Ernest Prunera, Jordi Sugranyes, Marc Mata i qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Gràcies per la seva atenció, que tinguin un bon cap de setmana i fins al proper divendres.